Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Sí, tot el suport, conseller Puig.
Clar, és que fixa't aquí, Jordi, que sense fer-li una desautorització a un estat membre, que hagués sigut molt gros, aquest TJUE torna a deixar la porta oberta a que segueixi tota la dinàmica judicial o de recursos. És a dir, ells et plantegen, o et diu, cal extraditar amb caràcter general, excepte en dos casos. Un, que sembla impossible que una, des d'un estat membre o la judicatura d'un estat membre es tiri endavant, acusar un altre estat de la vulneració sistèmica, això sembla impossible, i un altre que és molt difícil, però que queda a la interpretació d'un jutge, europeu, no espanyol, que és aquesta de que el sistema persegueix un grup identificable, vegis els independentistes. Per tant, és una mica, no et dic que sigui una resolució salomònica, perquè evidentment carrega més cap a la banda del que és un estat membre, però torna a deixar en mans d'interpretacions de jutges i et deixa en mans de que els advocats puguin recórrer, i per tant crec que no mata el tema definitivament. No crec que ningú es pugui donar per guanyador d'això d'avui, exactament.
A veure,
el que entenc també, aviam, una mica, que és que és a dir, les euroordres són acceptables, la persecució no. És a dir, jo exacte, crec que una mica l'essència seria aquesta, no?
Sí. No, sí. I que però ho posa més difícil per denegar-la. Ah. És a dir, jo crec que sí que és una victòria del Suprem, però no és una victòria per golejada com es preveia o com havia apuntat l'advocat general, sinó que posa matisos en aquella, segurament en aquesta lluita que dèiem d'entre membres del tribunal i visions diferents, doncs han aconseguit introduir matisos que donen eines de cara a futur.
Bueno, ara la puntada, perdona, Joan, ara la pilota la té el govern belga.
Bueno, sí, la justícia belga haurà... I també les defenses...
La justícia belga, perdona, el govern, sí, sí. La justícia belga, perdó.
Diguem-ne que les defenses ara ens deien que ja estaven treballant per si la cosa anava una mica per aquí, doncs no només ha de dir em vulneraran el meu dret fonamental a la innocència, a la presumpció d'innocència, sinó que hauran de fer un esforç més gran per demostrar que són un grup objectiu doncs que pot rebre una vulneració de drets.
Val. Anem amb Joan López Alegre.
No, aquí ara estàvem parlant fora d'antena mentre la publi. Sí, Llarena s'esperaria emetre l'euroordre a que Marchena acabés de resoldre tota la situació o tiraria pel dret, però clar, tot això que plantegeu com de victòria pírrica, a mi, permeteu-me que tingui els meus dubtes. O sigui, els belgues ara ho tenen molt més difícil, perquè clar, hi ha hagut una sèrie de reformes legals a Espanya, aquestes reformes legals s'han fet sustentats amb aquestes presumptes minories perseguides que esteu apuntant, que ni són minories ni estan perseguides, perquè han tingut un paper determinant en una reforma legislativa que afavoreix de forma objectiva a les persones que en aquests moments estem parlant de si són extraditades o no.
No ha parlat el jutge, estem interpretant.
I per tant, jo crec que Llarena té que canviar una euroordre nova, aquesta euroordre s'adapta a una nova legislació, i Bèlgica, sobretot, un cop es vegi el recurs que es va presentar sobre el tema de la immunitat en el Parlament Europeu, ho té molt més difícil, perquè clar, al final Bèlgica no es pot enfrontar sola a la resta dels 26 països de la Unió.
Però fixa't que ningú havia parlat d'una victòria pírrica, Joan. És a dir,
hem dit que no
ha guanyat per... No, és a dir, és diferent dir que no ha guanyat per golejada que dir victòria pírrica. És a dir, hem dit, i jo crec que ho hem interpretat així, el tribunal, el TJUE, posa més difícil la extradició, però existeix, com a mínim el que jo apuntava, és que existeix aquesta escletxa per on sé que s'agafarà, o sabem tots que s'agafarà l'independentisme i les persones que estan encara perseguint pel que va ser el procés, per seguir mantenint viu això, i després, en últim terme, si ho tindrà més difícil els jutges, però n'hi haurà algú que pot interpretar que sí que hi ha una minoria amenaçada.
Isabel, que si no acaparem micròfon. Isabel, sisplau.
No, una mica el que dèiem al començament, que la clau de la resolució estava en els drets fonamentals, que és aquí on Europa està jugant la seva partida també amb altres estats membres, i l'evidència de que la partida existia, aquesta resolució era important, sobretot si es treia la raó amb el Tribunal Suprem. Ja teníem l'avançada de la decisió o el posicionament de l'advocat general, i per tant era molt complicat que el Tribunal General de la Unió Europea fes una esmena a la totalitat a un dels estats membres donant la raó a la justícia belga tal qual s'estava plantejant, i la partida existeix sobretot també perquè la resolució el que es diu és que pot haver-hi un degoteig d'euroordres contínua, i això no vulnera els drets de la persona que està sotmesa amb aquestes sol·licituds constants, sempre que siguin proporcionals. I com deia el Joan, efectivament hi ha unes reformes del Codi Penal que ara em treuen aquell punt que deia jo abans de testosterona de la persecució judicial dels independentistes, i ho posa dintre d'uns estàndards que a Europa són molt més comprensibles i que són d'extradició automàtica, com és el delicte de malversació.
De totes maneres, aquí, sí. Perdona, aquí de seguida Anton Losada i Bernat de Déu, però abans, deixeu-me que ja hi ha... la reacció, diguem-ho, dels mitjans, com titula, no és molt interessant. L'agència EFE titula el TJUE permite denegar la entrega de Puigdemont si se violan sus derechos. EFE. Un moment, deixeu-me acabar, per favor. Europa Press, el TJUE da la razón a Llarena frente a Bèlgica i abre de nuevo el camino para la entrega de Puigdemont. És a dir, com dues agències, les més importants de notícies que tenim a Espanya, les notícies són diferents. Però espera, si te'n vas, per exemple, a l'ABC, la justícia europea da la razón al juez Llarena i entra comillat, Puigdemont debió ser entregado a Espanya. Que no sé si realment han dit aquesta expressió, perquè jo juraria que...
No poden haver-la dit perquè no...
Pues està entrecomillada la portada de l'ABC. La Vanguardia, el TJUE dictamina que Bèlgica no pot parar l'entrega de Puigdemont, però introdueix algunes salvetats.
I... aquest és el meu neutre, més neutre, no?
Aquest sí. I el periòdico, la justícia europea dona la raó a Llarena i aplana el camí per l'entrega de Puigdemont. Clar, que aquí cadascú...
No, és que depèn on posis el focus, clar. D'una banda, és el que dèiem, la victòria és del cantó Llarena, però aquests afegits realment es podríem dir que fins i tot són una mica inesperats i que donen molt d'aire.
Aviam, Manet Iñigo aquí. Jordi de Planella, alguna novetat des de la teva posició, Jordi?
No, a hores d'ara cap. Ens hem intentat acostar pròpiament a la porta del despatx de Carles Puigdemont, just al costat ja també el de Toni Comín. És des d'allà des d'on estan seguint aquesta resolució, però ens demanen que ens intentem apartar una miqueta, que siguem respectuosos, perquè és una sentència difícil de digerir i en aquests moments estan tot just analitzant quina és la lletra petita, això que dèiem ara, a què es poden agafar, quins són els arguments jurídics que podran utilitzar de cara a aquesta nova batalla judicial que s'albira. Per tant, aquí, els passadissos del Parlament, ara mateix a la zona de despatxos, poques novetats.
Lluís Tovar, des de la teva posició...
Sí, us podem explicar que ara mateix tuit de Gonzalo Boye, fa 10 segons un tuit de Gonzalo Boye que diu las sentencias del TJUE son para leerlas íntegramente, punts suspensius, hoy es un buen día. Per tant, primera reacció del Gonzalo Boye, de moment doncs dient que s'ha de llegir aquesta sentència, però avui no hi ha no en crispetes, al moment. Hoy es un buen día.
No crispetes, però hoy es un buen día, digo. Aviam, don Anton Losada i Bernat Adéu. Anton.
Bueno, yo soy doctor en Derecho y no me atrevo a emitir una opinión sobre lo que acabo de escuchar porque todavía lo estoy intentando entender. Entonces felicito a muchos de los que han hecho estos titulares que hemos escuchado por su capacidad para comprender conceptos jurídicos complejos como los que acabamos de escuchar. Lo que dice Boyle tiene toda la razón. Es decir, hay que leerse con mucho detenimiento y con mucho cuidado toda la sentencia, porque la parte dispositiva introduce matices que solo podemos determinar en qué dirección van cuando leamos la argumentación jurídica, y me explico. La lectura que yo hago, insisto, desde mi mínimo conocimiento del derecho comparado con algunos de los titulares que hemos visto, es la siguiente. Primero, se restringen las condiciones en las cuales se puede negar una euroorden, se restringen en la dirección en la que apuntaba la abogacía de la Unión Europea y que está la propia euroorden. Es decir, la euroorden es un mecanismo muy automático y caía por su propio peso, que el juez, el juzgado ejecutor, no podía cuestionar ni el ámbito ni la jurisdicción del tribunal que lo reclamaba. Pero, y eso es el matiz importante, no impide que se niegue la euroorden. Es que yo creo que esa es la lectura. Es decir, Bélgica ve, o la justicia belga, mejor dicho, ve restringidas las condiciones en las cuales puede negar una euroorden, pero la puede negar. La puede negar si se cumplen determinadas condiciones, que es lo que hay que aclarar ahora, porque ¿qué quiere decir grupo? ¿A qué nos referimos con grupo? ¿Qué quiere decir esas condiciones precisas, claras y sin ningún... Es decir, hay una serie de adjetivos ahí que necesitamos conocer con mucho más detalle en qué consisten exactamente esas restricciones. Y hay un segundo elemento que a mí me parece también muy importante y que estaba en las preguntas de Llarena, que es un poco lo que venía a preguntar Llarena es... Oiga, ¿cuántas euroórdenes puedo emitir contra una persona, no? Y ahí introduce un matiz que yo creo también hay que ir a la argumentación jurídica, que es que la emisión de euroórdenes tiene que ser proporcionada. Proporcionada. Y hay que ver exactamente a qué se refiere el Tribunal de Justicia Europeo con esa cualificación de proporcionada. Lo que sí queda claro es que efectivamente se restringen las condiciones, pero la euroorden se puede seguir negando bajo unas condiciones mucho más estrictas. Y pues una segunda lectura. Haga lo que haga Llarena, yo creo que esperará a que el Supremo clarifique su interpretación de cómo casa la reforma legal con la sentencia del proceso, pero una cosa que está muy clara, al final la euroorden se ejecutará una vez que se ha quitado la sedición de la euroorden y una vez que se ha reformado el marco legal, y se va a ejecutar fundamentalmente por el delito de malversación. Que eso también tiene una lectura jurídica, pero también tiene una lectura política, ¿eh?
De seguida, Bernat, perdona, Jordi, de Prenent demana pas. Què passa, Jordi?
No, un apunt sobre això que estàveu comentant en aquests moments, perquè consultant fonts jurídiques ens apuntaven un element que no és menor. Sobre aquesta vulneració sistèmica dels drets fonamentals que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea entén s'ha de justificar, que s'ha d'argumentar degudament per poder negar una euroordre, aquí hi ha una partida que s'està jugant en paral·lel que és clau, que és la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans. L'altre dia la presidenta d'aquest organisme, que recordem-ho, depèn del Consell d'Europa, no pròpiament de les institucions de la Unió Europea, va admetre que el cas dels polítics catalans era prioritari i que ben aviat intentarien emetre alguna resolució. Si això arribés abans que la justícia belga prengués una decisió definitiva, i imaginem que el Tribunal d'Estrasburg determinés que hi va haver una vulneració dels drets fonamentals en el judici dels presos del procés al Tribunal Suprem, això seria un argument de pes que les defenses, per exemple, podrien esgrimir davant de la justícia belga per acreditar aquesta suposada vulneració dels drets fonamentals i impedir d'aquesta manera una extradició. Per tant, aquí es juguen diverses partides en paral·lel i totes elles poden tenir efectes sobre les que s'estan disputant.
Val, Bernat.
A veure, l'estratègia original de l'exili va ser intentar que la justícia europea palesés o esmenés pràcticament la totalitat del sistema jurídic espanyol en tant que injust. Jo crec que la sentència d'avui no és una X, ni un empat, ni una pròrroga. És, en aquest sentit, una derrota, perquè aquesta esmena no s'ha donat i, com deia l'Anton, els motius per denegar una euroordre es restringeixen. Dit això, hi ha aquest però tan interessant que heu comentat, que políticament és molt interessant, és a dir, què és exactament aquest grup de persones, per això també estic amb l'Anton, cal veure què exactament diuen els jutges, com definixen aquest grup de persones. Clar, que són especialment...
I espera que no hi hagi una nova... pregunta ara que els jutjats belgues no li preguntin al TJUE, claro. Escolti, bueno, què és un grup objectiu?
Tira, aquest grup de persones pot ser una nació? Aquest grup de persones pot ser una raça? Aquest grup de persones pot ser una orientació sexual? Aquesta és la clau perquè, clar, hi ha un tema molt important. És a dir, l'estratègia, justament era dir, de l'exili, hi ha una estratègia adequada, era dir, l'estat espanyol té tipus penals i procediments, com el delicte de rebel·lió i de sedició, que fan que un grup determinat de persones que poden tenir una orientació nacional o política determinada se les persegueixin justament. Quan és el propi independentisme, i és el propi govern de la Generalitat, que es carrega o disminueix aquests delictes, aquest argument es fa molt menys fort. I per tant, des d'aquí hem de felicitar a tots els que han reformat el delicte de sedició i rebel·lió, perquè els hem fotut les coses molt més difícils als exiliats.
Només un apunt.
Espera un moment, Toni, calma.
Dic que, entenent l'argument que està fent servir el Bernat, és veritat que només el fet que s'hagi hagut de canviar el codi penal ja és un argument davant d'un tribunal de que aquí alguna cosa falla, que alguna cosa passa i que ha hagut d'intervenir l'executiu perquè el judicial se li escapava de les mans. És a dir, que sí, és veritat que potser si no tens les persones a la presó i els has indultat, doncs tens menys força, però tota la seqüència també pot servir com a argument de coses que han anat passant.
Perdona, Toni, és que el Salelles ha fet un tuit a Tian Riba que va enviar el Tian
sí, un fil
del bufet d'advocat Salelles Advocats, perquè ens entenguem, potser el Benet Salelles, molt probablement, que diu: a l'espera de llegir la sentència del cas Lluís Puig, hem de ser conscients del pas de gegant que suposa que es pugui denegar una euroordre discutint el dret del jutge predeterminat per la llei quan afecti, entre cometes, un grup de persones objectivament identificable. Venim d'una jurisprudència que deia que al·legar la vulneració de drets fonamentals per part de tribunals de dins de la Unió Europea només era possible amb vulneracions sistèmiques i generalitzades. I posa com a exemple l'estat de les presons a Romania. Però ara afegeix que també es poden al·legar aquestes vulneracions i, per tant, denegar euroordres quan afecti un grup de persones objectivament identificable, que és el que vam proposar alguns advocats a la vista pensant en el cas català, en què el sistema judicial actua de manera diferent quan ha de jutjar un grup de persones vinculades a un moviment polític, en aquest cas l'independentisme català, molt millor aquest concepte que el de minoria nacional. I acaba dient en Salelles: ara la pilota queda a la teulada de la justícia belga, perquè haurà de motivar d'acord amb aquesta jurisprudència, però Pablo Llarena perd perquè no aconsegueix que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea digui que un tribunal de la Unió Europea no pot denegar una euroordre per competència del tribunal.
Clar, és que fixa't que jo aquí l'apunt que volia fer era només que, evidentment, es posa més difícil o es restringeixen més les possibilitats d'una no extradició i es posen damunt de la taula dos supòsits, en principi, i sabem que ho hem de llegir tot això moltíssim, però dos supòsits, un de molt difícil, la qüestió sistèmica, i després la del grup. Només apunto una cosa sobre aquest grup identificable. Aquesta sentència es fa en el marc d'un procés amb els independentistes catalans de protagonistes, no amb la minoria kurda, no amb el col·lectiu LGTBI, sinó que això ho diuen els jutges amb el marc d'un procés judicial en què s'impliquen els independentistes catalans. És a dir, per tant, per mi és diàfan que l'independentisme es pot acollir aquest supòsit, i que, per tant, l'únic que dic és que segueix havent-hi partit judicial i polític des del punt de vista independentista.
No sé si em permeteu...
Digues-ho, que permet idea... sempre...
Gràcies. La idea de que hi ha una minoria perseguida com si això fossin els saharauis a Tinduf, per ficar un exemple, jo crec que és inversemblant, perquè no hi ha cap informe, no hi ha cap precedent a la Unió Europea que expliqui que hi ha una minoria políticament perseguida a Catalunya. I de fet, això és tan evident com que en aquests moments aquesta presumpta minoria perseguida, a la que s'agafen algunes persones, per el que estic veient, resulta que està en el govern de Catalunya i en el govern d'Espanya. Seria el primer cop a la vida on una minoria perseguida estaria en el govern. Deixeu-me acabar, sisplau. Jo crec que aquí hi ha alguns elements que són interessants. Primera, com reformula l'euroordre Llarena. Segona, quan tarda a fer-ho, perquè jo crec que ell tindrà interès en que aquesta euroordre estigui enviada i l'hagi vist a Bèlgica abans de que a mitjans de març hi hagi la resolució definitiva sobre el recurs de la immunitat de Puigdemont. Tres, hem de recordar, com ja ho he estat explicant, que la situació de Puig, que no és eurodiputat, és diferent que la dels tres eurodiputats no adscrits, que no són una delegació catalana, són representants d'un partit independentista, perquè hi ha molts catalans no representats per aquestes persones. Vale? I quarta, hi ha una pregunta que, si jo pogués estar a Brussel·les, li farien a aquests eurodiputats, que és: si s'executa l'euroordre i Bèlgica fa cas en el Tribunal de Luxemburg, vostès tornaran a fugir o col·laboraran amb la justícia i vindran a Espanya a ser jutjats?
Només una esmena, Joan. Hi ha primeres vegades a la vida. Clar, de tant en tant hi ha coses que no passaven, sí, que passen.
I que la teva interpretació...
Com que crec que els catalans no som ni utus ni tutsis,
clar,
pues,
tu no
i ningú ho ha dit,
sí,
mai.
Joan, ni tu ni nosaltres som jutges.
Tinc una certa percepció, sí, de la realitat,
no, però saps què passa,
ajustada a aquesta
que
realitat.
Que tu no veuràs l'independentisme com una, ni una part d'ell, ni les persones que estan sent víctimes d'això, de persecució judicial.
No, els veig com un grup de poder, els veig com un grup de poder que es coacen drets a la resta de catalans no independentistes.
Que t'hem deixat dir tot el que has dit, fins i tot que l'independentisme català està al govern d'Espanya, cosa que és surrealista perquè no hi és.
S'ha reformat la llei, la llei per ordre d'Esquerra Republicana.
Deixa acabar un moment l'argument de l'altre, que també t'agradarà escoltar-lo o no. Però
sempre,
el tema és, és a dir, tu, si hi ha persones que, per exemple, com el conseller Lluís Puig, que per ser conseller 4 mesos el tenen perseguit amb opcions de presó,
per un contracte amb un impost. Per un contracte amb un impost.
Però deixa acabar un momentet.
No, home, no, és
que
diguem les coses...
Tu, Joan, però sí, no, però és que tu has dit moltes barbaritats i te les hem escoltat. Deixa acabar un moment. És a dir, la qüestió és, això que tu dius i que ens presentes com la veritat revelada i aquí esto es Esparta, això és Espanya, esto es Esparta i s'ha acabat. És a dir, no hi ha res a dir. El que t'està dient tot el que està passant és que això que tu dius no és així. I que hi ha jutges a Europa que et diuen que no ha lugar. Que hi ha motius, que hi ha motius per dubtar de la claredat i de la imparcialitat de la justícia europea. Ara no és el que et diu aquesta resolució. T'està dient, escolti, facin joc, és a dir, Espanya és un estat membre, no li picarem el crustó determinadament, però et deixa una escletxa que tu la vulguis veure o no, l'independentisme i altres grups la podran utilitzar. És a dir, evidentment, tu, jutge Joan López Alegre, no diries no a lugar, és a dir, ni estudiaries el cas. Però oi que poden haver-hi jutges aquí, a Brussel·les, aquí no, a Brussel·les, a Itàlia, a Alemanya, que si torna a iniciar-se un procés així, si podran agafar?
Toni,
doncs ja està, és el que estem parlant.
Si això fos favorable, en algun sentit, als independentistes, fa exactament 50 minuts que estaria Puigdemont a la plaça Lux fent-se el tirons i dient que estupendo i que Espanya és un estat feixista i que Europa els hi dona la raó. Crec que hi ha coses en comunicació política de la que tu ja entens que crec que són prou significatives.
No, Joan, no té res a veure, és a dir, potser són més prudents que nosaltres, o que tu, en aquest cas,
no,
i simplement estan esperant a veure
una sèrie de reflexions després d'escoltar-vos durant
molta
estona.
Però és que tu has dit, per exemple, que hem dit que era una victòria pírrica. Hem dit en tot moment...
Heu parlat
que
està d'empat.
No.
I heu parlat de victòria per 1-0.
No s'ha parlat d'empat. S'han parlat d'una clara resolució decantada cap al que és la judicatura a Espanya, d'un estat membre, però que s'obre una escletxa. Si això és dir empat, és a dir, i que aquesta escletxa s'aprofitarà. Tu no vols veure, però és que passarà això. I potser hi ha motiu perquè s'aprofitarà.
Es pot recórrer a l'Audiència, a tot judici es pot recórrer al Suprem i a tot judici es pot recórrer
a la justícia europea. Sí, però ja s'ha vist aquí quan es recorre com acaba tot plegat. I per tant, a Europa no. És a dir, ha acabat diferent. Veurem ara com segueix el partit, però hi ha partit, Joan. És a dir, no ho podem negar.
Jo insisteixo. És a dir, la clau aquí, és la tipificació legal que aquesta sentència o que aquesta declaració inclou per aquest grup de persones. Per mi això és i abans ho deia l'Anton, és a dir, la lletra petita d'aquesta sentència per mi és clau. És a dir, durant molt de temps era surrealista que un jutge tipifiqués com a grup de persones els homosexuals, per exemple, o els hutus, o els tutsis, fins que un dia un senyor de l'AIA va dir, doncs miri, els hutus, els tutsis tenen uns drets. Fins llavors era inversemblant. Llavors aquestes coses... Jo estic amb el Joan, que en general la vida passen poques novetats, però tant en tant passen. Sí, perquè si no, entre altres coses, aquest cas...
Algú creu que algú qualificarà aquesta gent privilegiada com a minoria perseguida?
Però és que això de privilegiat ho poses tu, Joan. És a dir, potser a Brussel·les no veuen aquest privilegi que tu dius per algunes persones que estan patint persecució des de fa 5 anys. És a dir, per una qüestió que no va ser ni un cop d'estat, on no va morir ningú, etc etc. Potser Europa es veu diferent a tot això que ens heu volgut vendre aquí.
El que va ser ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoid, ha fet un tuit ara dient: la justícia europea avala el juez Llarena i tumba totes les excuses de los independentistes catalanes. Puigdemont tiene que responder ante la ley.
Eurodiputat
i exministre... Efectivament, i exministre de l'Interior i aquí a Brussel·les. Diana Riba, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal?
Bé,
ha
molt
vist
bé.
Pel que està sentint, pel que li han comentat, què li sembla el que acaba de dir el Tribunal de Justícia de la Unió Europea?
Bueno, crec que heu comentat ja molt la resolució. Haurem de veure també què diuen els advocats, però crec que aquí hi ha un punt que és aquest grup... no, que es pot identificar, no, aquest grup objectiu identificable que és evident que en els últims 6 anys que portem des de l'1 d'octubre tenim moltes, molts temes per poder identificar aquest grup, no? Des del el judici que va haver al Tribunal Suprem, des de com se'ns està investigant aquest grup independentista, fins ara com aquestes euroordres es van fent a la carta depenent de com volgués extraditar els exiliats. I per tant espero, bueno, primer escoltar els advocats que els hi toca en aquest cas dels exiliats, però crec que és una bona notícia tenir aquesta forquilla o aquesta finestra d'oportunitat per parlar d'aquest grup objectiu identificat.
Quan parlem de tot plegat, Diana Riba, avui deia al començament que ens estranya que només hi haguessin tots els de Junts per Catalunya, que n'hi haguessin tots els eurodiputats Junts, Esquerra, de Junts, perquè ens directament afecta a tothom, no?
Totalment. Sí, què vols dir, no estàvem junts?
Home, els de Junts per Catalunya estaven en un cantó...
Bueno, perquè físicament estem molt lluny uns dels altres, físicament, els despatxos, però evidentment estem aquí amb tots ells.
Però heu pogut parlar ja amb algun dels...
No, sabeu que estan tancats escoltant aquesta, com hem estat nosaltres, escoltant aquesta resolució, i ara suposo que esperarem que cadascú faci avui tota l'atenció mediàtica, i després hi parlarem.
Esperem que sigui en breu. Vostè viatjarà amb hi ha una missió d'eurodiputats que anirà a Espanya.
Sí, per fi s'ha aprovat en el comitè d'aquesta comissió de Pegasus la missió a Espanya. Sí.
I vostè hi anirà en aquest viatge?
A Grosbert proposarà que hi vagi jo, sí.
Saps si Carles Puigdemont també pot participar?
I poden participar en aquest grup complet, en el de Pegasus, sí. I poden participar un eurodiputat per grup parlamentari dels 7 grups parlamentaris. Per tant, el president Puigdemont no hi podrà participar, malauradament.
I com es trien els membres d'aquesta missió?
Ho proposa cada grup parlamentari. Amb això no ens hi posem. Diguem-ne, no hi ha votació, eh? Cada grup parlamentari té una cadira i proposa cada grup parlamentari qui vol enviar.
El PSOE i el PP han posat pals a les rodes, aquesta comissió?
Moltíssimes. Ho hem estat veient fins ara, com és que no, aquesta comissió no ha pogut fer aquesta missió, aquest viatge a l'estat espanyol fins ara, perquè han posat tots els impediments perquè no fos així.
Volíem que vinguessin a Barcelona?
Volíem que vinguessin a Barcelona, sí.
I qui ha dit que no?
Doncs la majoria del comitè dels coordinadors va decidir que no, i la majoria dels coordinadors sabem que la força està en PP, PSOE i Renew, en aquest cas els liberals.
Escolta, pot explicar, perquè moltes notícies d'aquestes que passen a Europa duren 24 hores quan arriben a Catalunya, no? Hi havia un informe preliminar de la comissió sobre l'escàndol de Pegasus que era molt dur a Espanya. Aquest informe final se suavitzarà?
Aquest informe final, per temes legals de dintre del Parlament Europeu, es fa un borrador més petit, que és el que ara estem esmenant. La setmana passada van acabar el període d'esmenes. Vam esmenar-lo perquè inclogués tot el primer informe, més altres esmenes que volíem portar, i ara estem en procés de negociació d'aquestes esmenes dintre del comitè. Per tant, nosaltres apretarem perquè no suavitzi. Com a mínim, aquí la força que té Renew, que és la reporter, de que estigui tot inclòs el que ella, com a mínim, proposava. I per tant, esperem tenir les majories perquè hi quedi tot.
I quan estarà enllestida la feina d'aquesta comissió?
Aquesta comissió s'havia de quedar enllestida en un parell de mesos, però en l'últim ple del Parlament Europeu, la presidenta va acceptar la proposta que tenia el comitè d'allargar-ho 3 mesos més. Per tant, s'acabarà abans d'estiu.
Per cert, Diana Riba, quina relació té... Clar, que això el Parlament Europeu és enorme, i evidentment hi ha molta feina de passadissos. Quina relació hi ha entre els partits independentistes i els partits constitucionalistes, perquè ens entenguem? I quina relació manté Diana Riba quan es troba, jo què sé, des de... o a Germán Terch, o es troba... o a Jordi Canyes, o es troba pel... o a Bargallo, quina relació tenen?
Bueno, primer, no són relacions personals, són relacions polítiques, i per tant treballem en moltes comissions. Per exemple, jo treballo en la comissió de violències masclistes, estem fent ara la directiva en temes de cultura, en temes de llibertat d'expressió, que ara tindrem una directiva molt important, que és Emilia Friedman, que depèn de la persona que tinguis a l'altra banda de l'altre grup, si és un d'ells, doncs t'hi portes bé perquè has de fer unes esmenes. I aquí fem moltíssima feina per tot Europa, no? I és una feina que volem fer. I Esquerra Republicana havia fet aquesta feina. Evidentment, en el camp personal no en tenim cap.
Cap, eh?
Personal? Sí, sí. No, clar que cap ni una.
No, perquè hi havia gent que em deia que quan ens trucareu en segons 15 eurodiputats ni es que ni ens saluden.
No, jo em saludo amb tots ells.
I ells amb vostè també?
Sí, la majoria sí. Extrema dreta, no tant. Però per la resta, evidentment.
Li agraeixo, Diana Riba, que ens hagi acompanyat avui aquí al Món Arracó. Un dia que hi ha molts passadissos, perquè la sentència d'avui... li preguntàvem a en Lluís Tovar i deia, sí, avui hi ha molta gent pendent d'aquesta sentència, perquè no només afecta Catalunya, afecta a molta altra gent. Avui és un dia que els passadissos estan especialment plens precisament per aquesta sentència que està fent el TGU avui?
Bueno, en tot el cas català hi ha bastanta expectació, perquè com molt bé has dit, crea jurisprudència també, i per tant aquí no estem parlant d'un cas concret, sinó que estem creant un cas de jurisprudència dins la Unió Europea i estem ensenyant tot el que passa a l'estat espanyol des d'aquell 1 d'octubre. I per tant, des del dia que van haver les càrregues policials al carrer, no?, que es va veure en totes les televisions, fins al judici que vam haver de patir amb els presos independentistes fins a les euroordres, es mira. També és veritat que aquí es mira molt quan les coses són definitives i costa molt parlar-ne l'entremig. Sí?
Sí.
I per tant, es mira més quan hi ha un fet definitiu, com per exemple la sentència del procés, que no entremig intenta explicar, no?, aquesta amalgama que ens ha portat la repressió de centenars de casos judicials, d'euroordres infinites que venen i van, i per tant, però bueno, avui és un dia important. Evidentment respon el TGUE, i d'aquí un mes respondrà també a Europa amb el tema d'immunitat, i per tant això es mira. Segurament es mirarà més a dintre aquesta cambra, dintre el Parlament Europeu, el tema de la immunitat. Perquè afecta directament els estatuts d'aquesta casa.
Mm-hmm. Aquest dia serà més important.
Bé, per dir alguna cosa que afecta la casa, que no Europa, que no les institucions europees.
No, però important. Moltes gràcies, Diana Riba.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i benvinguts.
Gràcies.
És un plaer tenir-vos al Parlament Europeu.
Gràcies. Són dos quartons. Ara sí que tornem aquí al Món RAC1. Un segon.
Ni el mes del teu aniversari ni en el que comença la primavera poden competir amb un mes estalviant. Per això, amb Endesa tindràs un nou mes favorit. Emporta't un mes de consum de llum gratis cada any i per sempre, amb preus estables i sense permanència. Tria un demà millor. Contracta ja el 876-0909 o canvia't a endesa.com.
Sabies que a UIC Barcelona els profes em coneixen pel meu nom? I que a UIC Barcelona gaudim de convenis amb universitats de molts llocs del món i fem pràctiques a les millors empreses? Vine a les jornades de portes obertes de UIC Barcelona. Inscriu-te ara a uic.es/portes-obertes. UIC Barcelona. Driving values forward.
Vol registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Tu, que saps el que costa guanyar-se el sou, mereixes més per la nòmina. Domiciliar el teu compte de CaixaBank i beneficia't d'un televisor LG. Més informació a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Fins al 28 de febrer de 2023. 20.000 unitats disponibles per a nòmines d'entre 1.200 i 2.499 euros.
Tot ok. Tens una salut de ferro, Miquel.
Gràcies, doctor. Desconnecto, que tinc una reunió de feina.
A Orange reinventem les nostres tarifes Love Empresa. Ara inclouen coses tan importants per al teu negoci com és la salut. Per això t'oferim Orange Salut amb Mafre. Truca ja al 1414. Les coses canvien i amb Orange Empresa el teu negoci també. Orange.
El perquè de tot plegat.
Què, Benet Íñigo? Són dos quarts d'onze. Re, aviam, he d'explicar que és que per baixar en aquest estudi, està en un estudi meravellós que ens ha cedit el Parlament Europeu, però que està, diguem-ho, quan jo dic els budells, estem parlant dels budells, i per moure's per aquest Parlament Europeu és complicat. I des d'aquesta sala fins a... Aviam, espera't un moment que el de Planella on està esbufegant, perquè com que té més nervis que un bistet de pobre que en diuen. De Planell, estàs per aquí o no?
Estic per aquí, estic a punt d'entrar en un ascensor al Parlament Europeu, que és un autèntic laberint, amb en Lluís Puig, en Miquel... S'ha perdut, eh? No sé si em sentiu.
No, que estàs perdut tu.
Ah, estic perdut jo, perdoneu. Mira, ara mateix som dins d'un ascensor, Lluís Puig està parlant per telèfon, per tant intentaré baixar una mica el to, perquè segur que la seva trucada és més important que la meva, i estem adreçant-nos a la planta menys del Parlament Europeu, que és on hi ha aquest mòdul informatiu 2 on tenim l'estudi del món a RAC1. I si voleu, us ho transmeto en directe, perquè s'estan obrint les
portes... No cal tampoc. Home, no, si no, esperem que la trucada se vagi important gairebé tant com la nostra, no fotem tampoc. No fotem. Ai, d'aquí us menys en aquest estudi, repeteixo, tots dos, perquè són els dos grans protagonistes, perquè la sentència és de Lluís Puig i Gordi i l'advocat és el Miquel Samper. Volies dir alguna cosa, Benet?
No, hem estat tota l'estona dient que és important llegir la lletra petita i encara no la tenim, perquè com hem dit, s'espera que tingui unes 200-250 pàgines i el que tenim ara és el que ha verbalitzat el president del tribunal i una nota de premsa. Però Gonzalo Boye, que fa de les seves, ja va penjant extractes entre comillats. Per exemple, diu, no puede considerarse un tribunal establecido por ley, competente, un tribunal supremo nacional que resuelva en primera y última instancia sobre un asunto sin disponer de una base legal expresa que le confiará la competencia para enjuiciar a todo encausado. En altres paraules, el que està més enllà de la concreció d'aquesta cita, que parla de la competència del Suprem, ens està dient, m'estic mirant la sentència i aquí aniré pescant doncs, una frase d'aquí, un article d'allà, que ens ajudaran doncs, a continuar rebatent la competència del Suprem i l'existència d'aquest grup minoritari.
Aquí passarà com tot.
Sí.
Tot el món ha ganat.
Tot, exacte. O sigui, estem en allò que tothom ha guanyat, és a dir, cadascú s'agafarà la seva manera i evidentment, tothom ha guanyat o tothom no ha perdut. Digues, Isabel.
Hi ha un element que ressalta l'Andreu Vandeneyde, que és que l'argumentació que es va fer servir durant les vistes al Tribunal General de la Unió Europea estava molt centrada en el requisit, diguéssim, d'acreditar aquest defecte sistèmic de la justícia espanyola per denegar l'euroordre i que es pogués reconèixer això que ara parlem, no?, del grup concret de persones, no? O sigui, aquest és l'èxit que estan plantejant o que estan celebrant d'alguna manera els advocats dels líders independentistes, no?
Que
el Tribunal General accepta aquest plantejament que van fer les defenses i que la resolució o l'opinió de l'advocat general no tenia en compte en el seu plantejament.
Ara que baixa el senyor Puig...
El tinc aquí, o sigui que ja... Fem-ho ràpid perquè
sí, agafem ell protagonisme. No té l'escut del recurs sobre el tema de la immunitat al no ser europarlamentari i, per tant, la seva situació és diferent, perquè si Llarena gestiona un euroordre per malversació, el tema amb ell podria ser bastant més ràpid.
Conseller Puig, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia. Què tal, Miquel Samper? Bon dia.
Ha sortit el sol a Flandes avui.
Aviam, què quedem, en crispetes o en Flandes o què anem, sortir del sol o en què? Aviam, li pregunto a Lluís Puig, ha sortit el sol a Flandes, em diu.
No parlaré sense la presència del meu advocat.
Perfecte, el seu advocat està just a la meva esquerra i vostè a la meva dreta.
Per tant, sí que podem parlar, és evident.
Sí.
Estàs content?
Molt
content, molt content. Molt content. Estàvem mentalitzats, volguis que no, que pogués anar malament, perquè l'informe del juliol de l'advocat general no ens ajudava en res... I, en canvi, ara se'ns ha obert una gran porta, una gran bateria de lectura interessant per aquesta tarda, de reflexió, perquè fila molt prim en totes les respostes, i sobretot per mi, que no hi entenc. I, per tant, és una resposta que genera jurisprudència per a tota Europa d'avui en endavant, en el futur. Per tant, té una gran repercussió al veure com Europa sí que es reforça en respectar el que no es vulnerin els drets fonamentals. I ara això ho dic així més políticament i alegrament que altra cosa, però que penso que sí, penso que Europa s'ha reforçat amb aquesta jurisprudència pel respecte dels drets fonamentals. Si segueixo parlant, diré més coses, eh?
Digues, sí? Tot el que vulguis, només faltaria.
Bé, diu també que l'informe del grup de detencions arbitràries de l'ONU és evident que calia tenir-lo present, cosa que en una de les preguntes del jutge Llarena ell demanava si s'havia de... Si el tribunal belga havia o no podia utilitzar aquest informe. Per tant, reconeix la sentència del TJUE que sí, que aquest informe de l'ONU està bé que estigui en compte. I sobretot, es reconeix també una cosa que des de fa temps estem dient en aquí i en altres països i en altres foros. Hi ha una minoria nacional catalana que li han dit grup identificable objectivament. Que bonica, eh? És poesia pura. Deu ser poesia, no bon jurídic, això.
A Flandes ha sortit el sol, era el titular que deia fa uns moments en Lluís Puig, però esclar, aquí l'advocat, sense la presència de l'advocat. L'advocat veu tanta alegria en el text o hi ha matius? Perquè esclar, agafes i us diuen, no, Llarena agafa la raó, perquè ara Llarena, però també, efectivament, hi ha moltes adversatives... Com ho veu, Samper?
És això. La sentència no diu que no es pugui tornar a demanar un euroordre. De fet, la pregunta setena no la contesta de forma expressa, però amb molts matisos. I allò que va dir en el seu moment la justícia belga, ara ho diu el TJUE. I els matisos són doncs, l'impediment de que es puguin vulnerar aquests drets fonamentals, es diu de forma literal. Haig de dir també que la sentència l'hem de llegir, la sentència és llarga, i aquí ara estem amb el que ha llegit el magistrat, que no és menor perquè ha sigut prou explícit, però vull dir, la sentència s'ha de llegir. Però és un pas endavant, evidentment, amb la sentència... Perdó, amb l'informe que havia fet l'advocat general en el seu moment es marcava una línia doncs, que ens preocupava, certament, però és evident que aquell percentatge mínim de sentències on no es fa cas a l'informe de l'advocat general avui s'ha vist incrementat, perquè el que ha dit el tribunal no ha sigut el criteri del que deia l'advocat, no? Resumint, es pot demanar l'euroordre? Sí, però d'una forma encara molt més acotada de lo que ja ho estava quan es van denegar. Per tant, jo crec que és un moment positiu per tots els exiliats.
Val, per tant, efectes pràctics, ara seré que obrim el debat, però per efectes pràctics del que pugui passar, ara quin és el pròxim pas que hi ha ara? O sigui, si ara hi ha, demà, Llarena diu, activo l'euroordre.
Doncs si l'activa, les persones que estiguin implicades en aquesta euroordre, que presumiblement serà només el conseller Puig, atès que la resta doncs, encara estan sotmesos al procediment de la immunitat que s'ha de fer d'aquí uns mesos, doncs haurà de fer exactament el que ja ha fet d'altres vegades, que és defensar-se aquí. El que passa és que ara té molts més arguments, és a dir, els arguments que en aquell moment el jutge belga doncs interpretava i que es podia dir que, de fet és el que ha dit el magistrat Llarena, de que no tenia tanta competència per entrar en qüestions internes, doncs ara ja la pauta la marca el TJUE i per tant és d'obligat compliment. Per tant, la defensa dels advocats de Lluís Puig, si realment s'activa aquesta euroordre aquí a Bèlgica, té molts més elements de la que no tenia en les altres euroordres.
Per tant, en cap cas Bèlgica entregarà al conseller Puig a les autoritats espanyoles?
A Bèlgica, sempre que el conseller Puig ha tingut un requeriment, ell s'ha personat i, per tant, la seva possibilitat de fugida de l'acció de la justícia a Bèlgica té molt clar que no hi és i, per tant, jo crec que no faran el que no ha fet abans.
Per tant, estem més a prop del retorn de Lluís Puig?
Una cosa és Europa, una altra cosa és el tema a dintre de l'estat espanyol. Com tots sabeu, la interlocutòria de processament que havia fet el jutge Llarena l'any 2018, doncs ara l'ha reformada per adaptar-la al nou Codi Penal, no? I això ha obert una via de recursos, no només de les defenses, sinó també de les acusacions, la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat, que ara està en dansa. És a dir, ara encara fins i tot els recursos de reforma que s'han interposat per totes les parts no han estat resolts. I això ho ha de resoldre el magistrat Llarena. Un cop resolgui aquest recurs de reforma, els podrem recórrer també amb apel·lació. Per tant, això encara té vida pròpia. Dues qüestions. Una, Europa, aviant que fa el magistrat, ell té l'opció de demanar-la, la sentència és clara. Una segona és el procediment que ara s'ha iniciat amb aquesta nova interlocutòria de processament i que està recorreguda i que ja veurem fins quan dura. Ahir, quan entrevistàveu a la Marta Rovira, ella parlava de la fermesa de la interlocutòria de processament de l'any 18, però de la no fermesa de l'actual. I és veritat, aquesta actual no ho és i no ho serà fins que ja no hi càpiga cap recurs. Per tant, aquesta encara que ha recorregut.
Aviam, alguna pregunta, Benet, Jordi, o des dels estudis qui procedeixi?
No, primer, m'agradaria saber quins plans té, diguem-ne, pels propers dies, setmanes. És a dir, vostè s'ha mogut molt amunt i avall els últims mesos. No sé si ara la recomanació és quedar a Bèlgica, però si es reactiva l'euroordre, doncs està present. I
està clar, l'euroordre es pot activar aquesta tarda, si ja la tenien escrita, però si es llegeixen la sentència amb calma primer, jo penso que tardaran uns dies a presentar-la, perquè l'hauran de modificar o ajustar per poder-la fer una mica creïble, diguem-ne, no? No tinc previst ara viatjar molt. Estic molt bé aquí, amb molts amics a Brussel·les, a Lovaina, a Waterloo, a tot Bèlgica, i per tant estaré uns dies aquí per descomptat mentre sabem si s'acaba presentant o no. Ho podem saber en 24 hores o podem saber-ho en 4 dies. No, tampoc crec que la cosa tardi més a saber-se.
Cabrell.
El delicte més greu que l'imputen, conseller, és el delicte de malversació en la seva interpretació agreujada, segons l'última interlocutòria del magistrat Pablo Llarena. Però, esclar, vostè era el conseller de Cultura del govern de Puigdemont. Quins són els indicis que tenen per atribuir-li aquest suposat desviament de fons públics, a més amb afany lucratiu?
És un contrasentit que no entén ningú, perquè la mateixa sentència ferma del judici de l'1 d'octubre reconeix que a Unipost no ha generat cap despesa i, per tant, no és malversació, i a mi l'únic que m'imputen és una part de la facturació d'Unipost, que el jutge instructor diu, com que jo no he passat per judici, ho segueixo mantenint. Però no sé com faran dues vegades un judici sobre un mateix tema. I a més a més em posen un mateix sac, com si em demanés per malversació o del tipus més greu, quan en realitat la suposada despesa d'un impost no arribava a 250.000 euros, que és el que suposaria la pena del delicte de 8 o 12 anys de presó, em sembla que és, no? Jo crec que no estic en el tipus més greu, però tampoc està clar, no s'hi han esmerat gaire amb això.
I tenint en compte la feblesa del fonament d'aquesta acusació, es planteja fer com, per exemple, han fet Meritxell Serret en el seu moment, o Anna Gabriel, que és establir alguna mena de diàleg d'interlocució amb el Tribunal Suprem per pactar un possible retorn?
No, tenim un diàleg a través dels recursos i dels documents escrits i de guanyar la veritat seguint els procediments que marca la justícia. Aquest és el nostre diàleg des de fa 5 anys i 4 mesos i seguirà sent, perquè estem cada cop més forts a Europa i tard o d'hora estic convençut que els tribunals espanyols hauran de reconèixer, en el meu cas parlo per mi, evidentíssimament, que no hi ha malversació. Quan no hi hagi malversació podem parlar-ne, com afronto la desobediència, que no implica presó i per tant no implica presó preventiva, cosa que si ara negociés sabem que el jutge Marchena a vegades va fer més cas a Vox que a la mateixa Fiscalia del Suprem. Cal recordar-ho, no podem perdre la memòria, Per tant, seria una bogeria pensar que em presentaré i no tindré presó preventiva.
Val, des dels estudis, alguna pregunta?
Sí, jo una pregunta molt ràpida.
Toni Aira.
Sí, conseller, molt bon dia i enhorabona per aquest optimisme, que és important a la vida i en el seu cas en particular per les circumstàncies que viuen i s'hi ha de agafar, Però, clar, nosaltres, sent molt, com es diria, com molt escrupolosos, ens haurem d'acabar de llegir tot això, que ens l'interpretin gent que en sap. Jo ara la primera interpretació que em faig, en caràcter general, és que es restringeixen els motius per denegar euroordres, però, paradoxalment, en el cas particular dels independentistes catalans, hi ha més arguments, o hi ha un argument, una escletxa, per no ser extradit. És a dir, per tant, Llarena guanyaria en lo general, però en el cas de l'independentisme català, potser no. És a dir, que és, a més, sobre el que està sentenciant aquest tribunal. Pregunta, vostè que coneix els tribunals belgues, a partir d'això d'avui hi ha partit? És a dir, si vostè fos jutjat amb un tribunal per un tribunal espanyol, tinc clar que no consideraria mai l'independentisme català com una minoria o com aquest grup particular o el cas particular, però vostè creu que això d'avui obre l'escletxa que els tribunals belgues segueixin denegant la seva extradició nítidament, o també hi ha dubtes sobre això?
No, jo li dono tota la raó, amb el que diu sobre el que cal llegir-s'ho amb molta calma, i més els que no som de l'ofici. Sí. Per tant, totalment d'acord. Jo penso que sí, que ara queda molt més... Per un costat queda validat el que la sentència en el Tribunal d'Apel·lació de Brussel·les denegués la meva extradició. Això queda validat. Dues, hi ha més arguments per continuar no retornar, no fent el retorn meu cap a Espanya, diguem-ne, no? Hi ha més arguments, hi ha més causes que ha de complir aquesta nova petició d'extradició, no? I tot això, encara més a més, amb una cosa que ens n'oblidem. A la fi, també podria demostrar al Tribunal Belga que no hi ha malversació, que no existeix. Que això no hi vam entrar mai fins ara. Per tant, carregats de raons, amb tota l'alegria possible en aquests moments, podria enfrontar-me, presentar-me al Tribunal de Brussel·les i afrontar una quarta petició.
Qui més pregunta?
Jo volia fer una pregunta, si em permeteu, molt ràpid.
Joan López Alegre, endavant.
Bon dia, senyor Puig. Vostè, de fet, el que està dient ara és una mica el que ja va dir fa uns dies, de que no es presentaria al Suprem amb un tema de malversació. Això vol dir que si vostè preveu que la justícia belga fa cas al que ha dit avui el TJUE, Vostè marxaria de Bèlgica per intentar impedir la seva extradició?
Si jo marxaria de Bèlgica per intentar impedir? Això no és el cas que Bèlgica...
L'aplicació de l'euroordre. Si vostè preveu que hi ha una possibilitat de que s'apliqui l'euroordre que es pugui enviar, vostè marxaria de Bèlgica?
No. Si es fa aquesta euroordre, vol dir que jo primer aniré al Tribunal de Primera Instància. Si no és satisfactori, anirem al Tribunal d'Apel·lació, i si no és satisfactori, anirem al Tribunal de Cassació, que és el recorregut que ens coneixem.
Però...
A Cassació, l'anterior vegada, no hi vam arribar-hi, perquè Espanya no va voler, però jo estic segur que tornaríem a guanyar en primera instància, amb apel·lació i amb cassació.
Però si vostè,
per tant,
veu, si vostè creu, si vostè que veu que hi ha un risc de que es pogués aplicar, s'aniria o col·laboraria amb la justícia?
No, sempre he col·laborat amb la justícia i sempre col·laboraré. Això, vaja...
Val, aviam, qui més? Algú més? Val, perfecte. Ara vaig jo un moment amb el Lluís Puig, eh? Com ho portes?
Home, amb dignitat, l'edat que tenim.
Deus tenir ganes de tornar, no?
Sí, també és veritat que ens hem anat fent una certa durícia en les sensibilitats del cor durant aquests 5 anys llargs, ja 5 anys i 4 mesos. També la pell s'endureix. No vol dir que estiguem de tornada de res, eh? Tots seguim sent humans. Però cada passa que hem donat, aquest pensar que estem ajudant a reinterpretar lleis que s'havien fet no pensant en el nostre cas, evidentment, i que s'apliquin en el nostre cas i reforcin la nostra posició, tant de cara al país com de cara a jo dic una millor Europa, perquè penso que aplicar la sentència d'avui, Europa millora en el respecte dels drets fonamentals entre els diferents països. I això no és que hagi de ser el meu nom, el referent ni molt
evident,
més, eh?
Però...
Europa avui és més Europa, té una justícia més igual per tots els ciutadans europeus i per tant s'haurà d'anar molt en compte amb com es volen vulnerar els drets fonamentals a vegades entre diferents països. Això, mira, serà gràcies o per desgràcia, però això són coses que ens alimenten, no? Que ens donen energia.
Li he de preguntar per què ha canviat d'advocat, que és una pregunta que s'ha fet molt, és a dir, vostè tenia Gonzalo Boye i ha canviat per Miquel Samper.
Home, és més guapo, Miquel Samper.
Bueno, t'ho una cosa.
Permeta que em faci una mica de broma. Que
no, estic... faci tota, home, només faltaria.
Aviam, Miquel Samper, terrassenc,
sí.
Il·lustre.
Sí, esclar.
Som amics, més que amics i companys de moltes... moltes històries a la nostra vida. I, precisament, vulguem que no... i vostè m'entendrà perfectament, la meva causa judicial, avui estem a Europa, però era la meva última instància. Si el Llarena no hagués fet cap pregunta, jo no existiria ja de cara a la justícia europea, per dir-ho d'una manera. No? Per tant, coincideix que sabem que hi haurà el resultat de les preguntes que hem sabut avui, i sabem, els últims mesos de l'any passat, a Catalunya, a Espanya, que s'està reformulant un codi penal. Per tant, jo que cada cop estic més allunyat jurídicament dels meus companys d'exili, requereixo una persona
que es dediqui només...
Que es dediqui, amb aquests recursos presentats ja, recurs d'apel·lació, si hem d'anar al Constitucional espanyol, si hem d'acabar en Estrasburg, etc., amb la meva causa, perquè tot el que és la malversació o vulneracions de drets que he tingut siguin el 100% del gruix de l'expedient.
Clar, parlàvem del sí, no? Abans parlava del sí, 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 una mica a l'if del Kipling, no? Que és... Clar, si a vostè li garantissin el tracte que van tenir, per exemple, a Meritxell Serret o Anna Gabriel, vostè torna?
Però és que elles no tenien malversació en cap cas. I mentre el jutge Llarena, en el meu auto de processament, per escrit, digui que hi ha malversació, si torno vaig a presó preventiva. És que és així de... això no és una loteria, això és automàtic. Per tant, no em presentaré mentre l'auto de processament parli de malversació.
Que avui parlàvem, eh? És una cosa, és el cas més dels més bèsties que hi ha.
Vostè, quin rècord, eh?
Va estar menys de 4 mesos de conseller,
sí,
de la Generalitat.
No va arribar, em sé que va faltar 4
mesos. No, vaig mirar, i el dia 5 de juliol va ser el dia que va jurar el càrrec, i després pues, no va arribar, va ser
el... Van fer la quitança el 27, no?
Sí, 4 mesos, no va arribar ni 4 mesos. Sí, sí, i porta ja...
Cinc anys i un trimestre i alguns dies que pengen.
Cinc anys, clar. És molt bèstia, eh? Però... Quants cops hi he pensat en això?
Ui, sovint, però amb orgull, eh? Amb honor. Ho vaig fer-ho molt conscientment en aquell moment i no me n'hem predit en cap moment. També li haig de dir ara, no perquè estigui en antena, sinó perquè ho he dit sempre.
No, però d'haver viscut moments molt tristos que no me'n vull ni imaginar.
Sí, però la gent que viu al sud dels Pirineus també viu en moments molt tristos, eh? Que no em puc ni imaginar. Jo quan vaig a Perpinyà encara estic a la Catalunya independent, lliure d'Espanya.
Sí, però de tota manera, al marge d'això, no pot anar a casa, no pot tornar a casa, pot veure la família si ve cap aquí, però si no...
Exactament.
I això és terrible, també.
És terrible, i sobretot més per la família i amics. Amics íntims, que no pas, a vegades penso que per nosaltres mateixos. Perquè la família passa un tràngol, és evident, passa un tràngol, i jo vaig marxar com un xaval de 58 anys i ara sóc avi d'una neta d'un any.
Clar, que la neta la veu quan la veu.
Exactament, vull dir que la vida va passant i només es viu una vegada, eh? Per tant...
Sí, sí, això és veritat.
Aquests triennis que estic fent aquí a l'exterior, no sé si els acabaré cobrant o no.
I en tot cas, bueno, ha pogut fer també de pare d'una persona que corre per aquí, que m'han dit que està molt feliç, que és amb el Tònic.
Sí, ara, mira, estàvem junts fa un moment.
Sí, com està?
Bé, ell està bé. Està content perquè, humanament parlant, ha pogut desenvolupar un nivell d'estudis en idiomes, amb els estudis d'informàtica, que s'ha convertit en un gran especialista.
És que jo tinc una teoria d'en Bell, no sé si és veritat o no, que en Bell, tot això, en Bell sí que li ha anat bé.
Sí, 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 ell ho diu, ell ho diu. Ell diu, si m'hagués quedat a Sa Pobla, on era ell, encara estaria despatxant melons i cindries o tenint un sou de 1.000 euros, estant de sort.
O a la presó.
O a la presó, està clar.
Sí, clar, perquè no? També és que, clar, i en canvi en això li ha donat una via de... Ell està treballant aquí, no?
Un creixement professional i humà extraordinari, cosa que jo ho celebro perquè és una persona, 29 anys em sembla que té ara, que si diuen, poso a estudiar això, hi poden haver-hi coets, petards i alegries, eh? Ell, d'aquelles hores, està estudiant allò. O sigui, és una persona molt disciplinada amb ella mateixa i ha aconseguit, ja dic, amb anglès, francès, que en parlava molt poc quan va arribar, un nivell de parlar i entendre aquests idiomes fantàstic, i en promoció informàtica també, el recomano com un gran informàtic.
Bueno, m'ha dit que porta camises blanques i tot ara, en segons quins moments, en segons quines cites que té.
Quan va arribar, llargues. Només es posava la camisa per anar als tribunals. Ara avui se la posa més sovint.
Avui la porta.
Avui la porta.
Avui la porta.
Avui la porta. No sé si alguna pregunta més des de Barcelona, si no deixarem aquí, que deixi que Lluís pugi que Miquel Samper marxin. Ara quin pròxim pas tens, Miquel? Esperar que hi ha... Esperar ara que digui... Esperar Llarena, ara, no? Llegir i esperar Llarena, aquest és el pròxim...
Llegir el primer i després esperar aviam com resol el magistrat, això.
Quants folis són?
Pues m'he sorprès, em pensava que seria 100 i pico 200, i crec que són 30 i pico.
Ah, només?
Per tant, és una sentència que serà de fàcil lectura. Bueno, carai, la tinc aquí. Sí, sí, sí. Sí, sí, 36 pàgines.
36 pàgines. Parlem de 200?
Sí, sí, sí. Vol dir que... A més, està feta amb una... O sigui, molt punt per punt. I els punts són molt breus i molt ben explicats. Per tant, jo crec que és de fàcil lectura.
Repeteixo, Miquel Samper, sort, de bo.
Gràcies.
Conseller Puig, fins molt aviat. I record.
Fins sempre.
Gràcies. Són 4 minuts els que falten per les 11, sí, tornem aquí al món RQ avui des del Parlament Europeu a Brussel·les.
Tu eres la Yolanda.
No.
La Josefa.
No.
La Esmeralda.
La Lucía.
Ah, això, la Lucía. Poques vegades la vida et dona tantes oportunitats d'encertar com aquest divendres 3 de febrer. Perquè arriba la pluja de milions d'euromillones amb 100 premis segurs d'un milió. Vaja, que toca sí o sí. A més, participes en el pot i el millón, que també toca sí o sí. Euromillones. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Noves tarifes elèctriques, franges horàries, hores punta.
Ara, a Bonpreu Esclat Energia tenim la solució. T'oferim els plans que necessites amb els millors preus i el millor servei. Bonpreu Esclat Energia. Energia 100% verda. Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya.
Ah, i aquella manera de no deixar-te res a dins, de deixar-te portar, d'anar a totes. Això és amor?
O és un tot inclòs? Reserva la teva volta de Costa Cruceros amb tot inclòs fins al 5 de març i navega amb aquestes superrebaixes. Des de 699 euros per persona. Va, que les voltes... donen molta vida!
Saps què és el millor contra el fred? Les segones rebaixes de Montse Interiors. Sí, has escoltat bé, segones rebaixes. Productes increïbles per la llar i més a uns preus encara millors. Play Geo doble cara, abans des de 79,95 euros, ara només des de 19,95. Comforters amb borreguet, abans des de 109,95 euros, ara des de 35,95. Vine a les segones rebaixes de Montse Interiors, a les nostres 27 botigues i a montseinteriors.com.
RAC 1.
Hi ha cap manera millor que un creuer per visitar el Mediterrani, les illes gregues o el nord d'Europa? Amb MSC Cruceros, embarca't directament a Barcelona els caps de setmana o amb vols des del Prat. 8 dies des de 799 euros per persona amb tot inclòs. Fes la reserva a la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. MSC Cruceros, descobreix el futur dels creuers.
A la ciutat, desplaça't millor. Viatja millor. Arriba millor. A la ciutat, millor amb bus i amb metro. Millor en transport públic. Més pràctic, més còmode i més sostenible. Barcelona't, amb TMB.
Posa't en plena forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix, així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Fes-te'n membre ara. Emporta't una bossa d'esport de regal i entrena't 5 setmanes gratis. Queden 3 dies. Basic Fit. Go for it.
Gris, el musical s'acomiada de Barcelona. Bye bye baby. Només fins al 12 de febrer amb un descompte de fins al 25%. Entrades a musicalgris.es.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Torna l'èxit de la temporada passada al Teatre Goya. Quant temps em queda? Què faria si et quedés un mes de vida? Una comèdia per morir-te de riure. Escrita i dirigida per Marta Butxaca a partir del 8 de febrer al Teatre Goya. Compra les teves entrades al teatregoya.cat i a promentrada.com.
Torna la garoinada a Palafrugell.
14 restaurants t'han preparat un menú especial amb garoines i cuina empordanesa. Combina-la amb nits d'hotel, excursions amb vaixell, rutes de senderisme, visites culturals...